El 16 d'octubre, creuar la meta a Sant Cugat té la seva recompensa. Torrons Vicenç, el torró torró, dona suport a la cursa de RAC1.
Escolta, us deixem ara la Núria Travessa i el Xavier Rocamora, que ja estan a punt. He hagut de fer una mica de temps, perquè estava arribat tard, no? Ara semblarà que jo m'he passat, però és que vosaltres heu arribat tard, perquè vaja té la marinera. Però abans us he d'explicar una cosa, que teniu problemes de salut mental, posem-hi solució. Els centres IT especialitzats en salut mental ens ajuden a trobar-la.
Sabies que una de cada quatre persones pateix o patirà un trastorn de salut mental al llarg de la seva vida? A ITA portem més de 20 anys tractant patologies com l'estrès, l'ansietat, la depressió i els trastorns alimentaris o de conducta. Comptem amb un equip multidisciplinar que pot ajudar-te. Més informació a itasaludmental.com.
Bon dia, ara passa un minut de les dues. L'enfrontament entre els dos antics socis de govern puja de to després del trencament.
Parlamentàriament, avui, Pere Aragonès té 33 diputats. Parlamentàriament, avui, el seu govern no és el del 80%, és el del 21%. La legitimitat democràtica en els sistemes parlamentaris es neix i emana del Parlament.
És bastant un llenguatge populista fer servir aquests termes. De fet, Vox ho fa servir habitualment al Congrés dels Diputats. Jo crec que no és el que toca ara. Ara el que toca és tranquil·litat, ara el que toca és governar amb serenitat i sobretot abordant els problemes de la ciutadania, que no són pocs.
És el duiter canvi de retrets entre Laura Borràs i Laura Vilagrà aquest matí al Món a RAC1, abans i tot que el nou govern prengui possessió. De fet, el Diari Oficial de la Generalitat ha publicat fa tot just 3/4 d'hora la destitució dels consellers de Junts i el nomenament dels seus substituts.
RAC1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Demà prendrà en possessió del càrrec els nous consellers del govern amb qui Aragonès vol governar en solitari. Per aconseguir-ho, ha provat de contentar diverses sensibilitats, però la resta de grups ja l'han avisat que no li posaran del tot fàcil. Mentrestant, a Madrid fa un quart d'hora que s'acaba la reunió entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo a Moncloa. Tots dos havien de desencallar la renovació del Consell General del Poder Judicial després que Carlos Lesmes fes efectiva l'amenaça i presentés la dimissió. De moment només sabem que la reunió ha durat 3 hores. En l'àmbit internacional, Vladimir Putin amenaça de tornar a bombardejar Ucraïna encara amb més duresa. Aquest matí l'exèrcit rus ja ha atacat amb missils diverses ciutats com la mateixa Kiev com a represàlia per la destrucció del pont entre Crimea i Rússia. Han estat els primers bombardejos a la capital ucraïnesa des del mes de juny. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
El Barça afronta una setmana determinant, mantenint el liderat a la Lliga. Els blaugrana van guanyar 1-0 al Celta.
Patint i sense fer un bon partit, però va saber aguantar per sumar els 3 punts que li permeten continuar primers, empatats a punts amb el Real Madrid. Pedri va fer el gol, Ter Stegen va tornar a salvar el Barça. El pitjor són les sensacions que va transmetre l'equip de Xavi Hernández a les portes d'una setmana decisiva. Dimecres el Barça ajuga les seves opcions a la Champions, rebent l'Inter de Milà, i diumenge visita el Madrid amb el lideratge de la Lliga en joc. D'altra banda, l'Espanyol va empatar a Cádiz 2-2 i es manté fora del descens, mentre que en bàsquet l'Uni Girona va guanyar la Supercopa femenina després de derrotar el València a la final de 5 punts.
I avui demà s'esperen alguns xàfecs, sobretot al sud del país. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí. Durant la tarda afectaran bàsicament les comarques de Tarragona, sobretot punts de la costa, també entre les comarques interiors de Girona i de Barcelona, i a la resta del país tindrem una tarda de cel mig ennuvolat. Si descarreguen localment amb força seran bàsicament al sud del país, mentre que la resta d'aquests ruixats seran més aviat febles, tot plegat amb temperatures que es mouran entre els 20 i els 24 graus de màxima, per tant, amb un ambient semblant al que vam tenir ahir. I de cara a demà, dia, temps insegur, amb aquestes pluges més importants també cap al sud del país, més disperses a la resta, i pugen les temperatures nocturnes, però en canvi baixen les diurnes.
Són les 2:04.
RAC1 migdia.
Entrem en matèria. Laura Borràs considera il·legítim el nou govern de Pere Aragonès. La presidenta de Junts per Catalunya defensa que el president ha perdut la confiança dels seus socis i per això li reclama que o bé se sotmeti a una qüestió de confiança al Parlament o bé convoqui eleccions. A l'entrevista d'aquest matí al Món a RAC1, Borràs també ha deixat clar que no pensa dimitir com a presidenta del Parlament. Adrià Santasusagna.
A Laura Borràs no li ha agradat gens el nou govern de Pere Aragonès. La presidenta de Junts nega que sigui un govern del 80%. En una entrevista al Món a RAC1 ha qualificat d'artifici els nous noms i ha criticat Ignasi Aragonès hagi tret importància a la Conselleria de Polítiques Digitals.
Em va sorprendre els noms justament perquè vaig voler veure aquest artifici, no, de poder dir, no, ara som el govern del 80% perquè incorporem un ex-socialista, un ex-PDeCAT o Convergència, un ex-Iniciativa, ja hi som. La veritat és que cal ser seriosos en allò que es fa i sobretot cal saber per què ho fas, i ell és president perquè va ser el president de la majoria del 52% i no ha estat capaç de retenir aquesta majoria.
Com sentíem, Borràs assegura que el president ha perdut tots els suports, per això li dona dues opcions: o intenta revalidar una majoria al Parlament o bé que convoqui eleccions.
Aquí ha passat una cosa greu, que és aquesta pèrdua de confiança. Aleshores, com això es revalida, aquesta confiança? Doncs o bé amb una qüestió de confiança o bé amb una moció de censura, i si no és capaç de revalidar-la, doncs naturalment les eleccions és el lloc o l'espai on la ciutadania s'expressa i les torna a oferir.
Per cert, que Borràs ha deixat clar que ella no pensa plegar com a presidenta del Parlament, només ho farà si el president Pere Aragonès dimiteix.
Laura Vilagrà, ja ho hem sentit fa uns minuts, aquí per aquest discurs de Laura Borràs amb el de Vox per qüestionar la legitimitat democràtica d'Aragonès. La consellera de la presidència, que guanya pes al nou govern com a número 2, assegura que el Consell Executiu continua sent independentista, malgrat que no ho siguin tots els consellers. Recordem que el president ha fitxat exdirigents de PSC, de Convergència i de Podem. Marc Martínez Amat.
Vilagrà treu fer a la situació de minoria en què queda el govern, amb només el suport dels 33 escons d'Esquerra al Parlament, diu que això forma part del moment polític actual arreu, en què tot està més fragmentat. Presenta el nou govern com a ampli pels fitxatges d'altres partits i, tot i que no pot assegurar que tots siguin independentistes, assegura que estan compromesos amb l'autodeterminació.
Hauria de preguntar-los, en tot cas, un per un. Som un govern republicà, som un govern independentista, i això és inqüestionable. Hi ha un compromís absolut de totes les persones amb aquest procés d'aconseguir l'autodeterminació d'aquest país, d'aconseguir l'amnistia, i per tant, evidentment, tots remarem en el mateix sentit, i això no hi ha absolutament cap dubte.
Pel que fa als plans del govern amb els pressupostos de la Generalitat, que s'han de presentar aquest mes, Vilagrà diu que mantindran la base del que ha fet el conseller sortint, Jaume Giró, però amb retocs, i espera que Junts hi doni suport.
Considerem que tothom ha d'estar a l'alçada d'un moment difícil, social, polític i de tots àmbits, diguem-ne, i per tant n'estic convençuda que així serà. Però és com vostè diu, és a dir, agafem la base, òbviament, del conseller Giró, com no podia ser d'una altra manera, perquè estan treballats i estan parlats amb tothom.
I també ha dit que hi podria haver alts càrrecs nomenats pels anteriors consellers de Junts que es quedaran al govern.
El Diari Oficial de la Generalitat acaba de publicar fa menys d'una hora els decrets que destitueixen els consellers sortint i nomenen els relleus. Els nous prendran possessió demà al matí, just abans de la reunió del Consell Executiu. Aragonès, Marc, ha fet un cop d'efecte pescant polítics retirats d'altres partits.
Sí, en total són 7 consellers, entre els quals destaquen dos polítics bregats, l'exalcalde de Girona i exconseller socialista Joaquim Nadal, que serà el nou conseller de Recerca i Universitats, l'històric diputat de CiU al Congrés, Carles Campuzano, que s'encarregarà de drets socials, i la politòloga Gemma Ubasart, exlíder de Podem a Catalunya, que serà la consellera de Justícia, Drets i Memòria. Els altres consellers són militants d'Esquerra, com l'exconsellera i exiliada Meritxell Serret, que ara serà la nova consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, la fins ara al càrrec Natàlia Mas, responsable d'Economia i Hisenda a partir d'ara, i l'exalcalde de Sabadell i diputat Juli Fernández a Territori. L'exconseller republicà Manel Balcells serà el titular de Salut. Juntament amb els decrets de nomenaments, el Diari Oficial també ha publicat el decret d'àmbits, que recull canvis de competències. La principal novetat és el reforç del Departament de la Presidència. Laura Vilagrà assumirà polítiques digitals i la direcció de les delegacions territorials, que es deslliga, per tant, de Territori, també transparència i processos electorals, que fins ara penjava d'Exteriors, i l'àrea de difusió, que depenia d'Economia.
El PSC manté la mà estesa aquest nou govern, però avisa Esquerra que és una irresponsabilitat posar línies vermelles i pensar a prorrogar pressupostos. Tant els socialistes com els comuns reclamen diàleg aragonès per buscar noves majories. Barcelona, Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia. Després del trencament de govern, el PSC no varia l'estratègia i segueix amb la mà estesa pels pressupostos, amb la idea de no deixar escapar els 3.000 milions d'euros de més que porten aquests comptes. Per això entenen com una mala notícia que Esquerra insisteixi a vetar-los. Així els ha respost la portaveu Elia Tortolero.
Per nosaltres és un error que ja se'ns posi una línia vermella. El PSC no posa mai línies vermelles a ningú, i més quan es tracta de treballar cap als ciutadans i les ciutadanes per al bé comú de Catalunya. Per tant, seguirem estenent la mà fins a l'últim moment. Esperem que recapacitin, que no deixin perdre aquests 3.098 milions d'euros, com li deia, perquè Catalunya els necessita.
Avisen, això sí, que amb el seu oferiment no rescaten el govern, sinó els catalans. Uns socialistes que, com en Comú Podem, exigeixen diàleg. El portaveu dels comuns, Joan Mena, demana no començar la casa per la teulada.
Perquè la legislatura pugui continuar, cal que posem tots i totes el comptador a zero. Creiem, per tant, que aquesta és una qüestió de mínims que ni tan sols hauríem d'estar reclamant des d'En Comú Podem, però sembla ser que Esquerra Republicana s'han oblidat que només tenen 33 diputats.
I pel que fa als nous fitxatges del govern, més enllà que els comuns els agradi el nom de Gibó Basart, avisen que això no va de nom, sinó de poder aprovar polítiques, i el PSC recorden que Quim Nadal no és militant socialista des del 2016.
Ara són les 2:10. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, assegura que Catalunya és el territori de l'Estat on més inversions en infraestructura s'han executat durant el primer semestre. Això sí, entre les inversions executades, el Ministeri admet que inclou la indemnització de més de 1.000 milions d'euros que ha pagat Abertis pel final de la concessió a la P7. Més detalls, Montse Martí.
Sí, la gran part d'aquesta indemnització s'imputa a Catalunya. La ministra ha assegurat que s'ha executat un 40% més que el primer semestre de l'any passat, però tot i això, si es comparen xifres, el percentatge total d'execució no arriba al 20% del total. La ministra no hi ha volgut entrar i diu que en xifres absolutes Catalunya és on més s'ha executat. L'any passat, recordem, el govern espanyol només va executar del total de pressupostos el 36% del previst. La ministra de Transports assegura que els comptes de 2023 no són cap brindis al sol, i Raquel Sánchez també ha dit que s'invertirà un 20% més en Rodalies que l'any passat. I sobre el conseller de Territori, el nou, diu que s'hi reunirà de seguida que vulgui per parlar sobre el traspàs.
Gràcies, Montse. I un últim apunt de l'àmbit econòmic. El Nobel d'Economia ha premiat 3 economistes nord-americans pels seus estudis sobre els bancs i les crisis financeres. Entre els premiats hi ha l'expresident de la Reserva Federal dels Estats Units, Bernanke, que va gestionar la fallida de Lehman Brothers durant la crisi financera del 2008. Bernanke comparteix el guardó amb Douglas Damon i Philip Dybvig. Xavi Pardo.
La Reial Acadèmia Sueca de Ciències destaca que són 3 experts que amb la seva investigació han permès entendre molt millor el paper dels bancs dins del sistema econòmic, especialment durant les crisis financeres. Però més enllà de la teoria, els acadèmics subratllen que tot plegat té aplicacions pràctiques perquè els seus estudis permeten evitar crisis greus i rescats costosos. L'economia és el Nobel que faltava per completar el palmarès d'aquest any. Els guardons es lliuraran en una cerimònia el 10 de desembre a Estocolm.
Ara són 2:12.
RAC 1. Una mudança, l'arribada d'un fill o simplement ganes de canvi. Aquest mes és l'aniversari Schmidt. Del 3 al 31 d'octubre, gaudeix d'un 20% de descompte en els teus mobles de cuina.
Home Schmidt Home. Demana ja la teva cita a qualsevol de les 7 botigues Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
Jo sóc el foc. Evitament. Des de 1963, estufes, calderes i xemeneies de llenya i pèl·let per a un hivern més sostenible. Descobreix també la nova marca ECA63. La qualitat Edilcamin en versió Smart. Per a més informació, edilcamin.com.
El 16 d'octubre no et perdis el concert homenatge a Hans Zimmer i John Williams a l'Auditori de Barcelona. Gaudeix de les bandes sonores més famoses dels dos genis del cinema interpretades per la Royal Film Concert Orchestra. Recorda, el 16 d'octubre, homenatge a Zimmer i Williams a l'Auditori. Venda d'entrades a auditori.cat i a taquilles. Música de qualitat amb excel·lència.
Podríem dir-te que el sabor de Vivesoy és inconmensurable i que és una beguda vegetal 100% de cultiu local. Però això és cosa dels de màrqueting. Jo prefereixo dir-vos que és d'aquí i que és
boníssima.
Vivesoy, l'única marca de begudes vegetals 100% de cultiu local. Més a prop, té més bon gust.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana, que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
Apunta cap a la fi del món, o el que és el mateix, fins on et porti la teva imaginació. Prefereixes perdre't o triar el teu camí? Tant es val on vagis. Amb el nou Suzuki S-Cross Híbrid, el destí el tries tu. Nou Suzuki S-Cross Híbrid. Circula sense restriccions amb l'etiqueta Eco. Mava Motor Suzuki. Carrer Londres 3 de Granollers.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
RAC1 migdia.
Pràcticament un quart de tres, l'exèrcit rus ha bombardejat avui diverses ciutats d'Ucraïna, començant per la mateixa capital, Kiev. Diverses explosions en plena hora punta, quan la gent anava a treballar, i han provocat com a mínim 8 morts i 25 ferits. El president Volodymyr Zelensky ha demanat als ciutadans que no surtin dels refugis. Assegura que l'exèrcit rus ha fet servir drons de fabricació iraniana per atacar infraestructures energètiques.
Al matí és difícil, ens enfrontem a terroristes que estan fent servir drons iranians per atacar instal·lacions energètiques a tot el país. Volen destruir tot el nostre sistema energètic. El seu segon objectiu és la gent. Per això han escollit aquest moment, per provocar el major dany possible.
Aquests bombardejos, els primers a Kiev des del mes de juny, són la venjança per l'explosió que dissabte va destruir bona part del pont que connecta Crimea amb Rússia. Vladimir Putin, que avui ha reunit el seu Consell de Seguretat, insisteix que va ser un atac terrorista i amenaça amb represàlies encara més dures. Moscou, Abel Gallardo, bon dia.
Bon dia. El president rus ha fet una intervenció televisada just a l'inici de la reunió del Consell de Seguretat, només unes hores després dels bombardejos massius a diferents ciutats ucraïneses. Amb un posat seriós i desafiant, ha dit que Moscou serà contundent a l'hora de respondre a atacs en territori rus, i això inclou totes les regions annexionades, com la península de Crimea.
Hem atacat massivament infraestructures del sistema energètic del Comandament Militar i de Comunicació d'Ucraïna, amb armes aèries de llarga distància i d'alta precisió, aèries, marítimes i terrestres. Si torna a haver-hi intents d'atacs terroristes al nostre territori, la resposta serà rotunda i adequada al nivell d'amenaces contra la Federació de Rússia.
Putin ha dit que l'objectiu dels míssils llançats avui era la infraestructura energètica i de comunicació, però ha quedat clar que la intenció principal era atemorir la població i mostrar al món el poder militar de Rússia. Ha estat una resposta contundent per acontentar els sectors crítics amb el transcurs del conflicte armat. Ara caldrà estar atents si ha estat un cop d'efecte puntual o si Moscou pretén incrementar de forma permanent la potència bèl·lica en el camp de batalla.
RAC 1 migdia.
Anem ara a Madrid. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo s'han reunit durant més de 3 hores a Moncloa aquest matí per abordar la crisi judicial després de la dimissió de Carlos Lesmes, el president del Tribunal Suprem i el Consell General del Poder Judicial. Hi ha avenços en tota la negociació, però encara no sabem fins on arriben. Haurem d'esperar encara uns minuts per saber el resultat concret d'aquesta reunió i n'està pendent en Jordi Armenteres. Bon dia, Jordi.
Hola, Núria, bon dia. Sí, la reunió ha acabat poc abans de 3:15, però ara mateix, i ja en fa mitja hora, l'únic que hi ha són filtracions, algunes contradictòries a premsa digital. Això sí, filtracions que apunten a un principi d'acord, que hi ha avenços, però en cap cas que s'hagi tancat tota la renovació tant del CGPJ com del Tribunal Constitucional. Els equips tant de Sánchez a Moncloa i el PSOE com el PP mantenen el silenci. Ens remeten a les rodes de premsa que arrencaran d'aquí a uns minuts. A la reunió, recordem que s'hi han sumat els dos negociadors habituals que mantenen contacte per aquesta qüestió, el ministre Félix Bolaños i l'eurodiputat i vicesecretari del PP, Esteban González Pons. Abans de la reunió, tant el govern espanyol com el PP es mantenien en la mateixa estratègia i en l'acusació creuada de no voler resoldre la crisi del poder judicial. Ara s'haurà d'aclarir si algun o tots dos han cedit. Per cert, ni Sánchez ni Feijóo donaran cap mena d'explicació, tot i la transcendència d'aquesta reunió forçada per la dimissió de Lesmes. Félix Bolaños serà qui doni la visió del govern espanyol, González Pons ho farà pel PP i ni tan sols a Moncloa. En aquests moments viatja cap a la seu del PP, el carrer Gènova de Madrid, per fer-ho des d'allà.
Veurem, doncs, si hi ha acord, qualsevol novetat, tornarem cap a Madrid. El cas és que la cúpula judicial ara s'obre un escenari incert, sobretot pel que fa al relleu de Lesmes, tot i que el president del Poder Judicial va encarregar un informe just abans de dimitir. A hores d'ara encara no és clar qui i quan l'haurà de substituir. També a Madrid. Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. El relleu al capdavant del Consell General del Poder Judicial tampoc serà fàcil. L'informe que va deixar Lesmes apuntava que el substitut, tant el govern dels jutges com el Suprem, havia de ser Francisco Marín. Ell és el president de la Sala Primera del Suprem i, per tant, el successor legal segons el gabinet tècnic de l'organisme. Tot i això, la majoria de vocals no ho veuen gens clar i demanen paciència per analitzar el relleu. De fet, ho estan fent ara mateix en una reunió extraordinària dels magistrats. Què passa? Doncs que aquesta setmana hi ha dues dates clau pel futur president. Dimecres, la desfilada militar del 12 d'octubre i dijous, el ple del CGPJ per renovar el Constitucional. Un ple que ja no presidirà Carlos Lesmes, perquè abans el BOE recollirà la seva renúncia i obrirà la veda per substituir-lo. En definitiva, doncs, es tracta d'una crisi institucional a la judicatura sense precedents en la democràcia espanyola.
Més coses. La policia espanyola i la Guàrdia Civil haurien intervingut als telèfons d'una quarantena d'activistes de l'esquerra independentista i del CDR. Segons explica la directa, ho haurien fet seguint les ordres de la Fiscalia de l'Audiència Nacional en el marc d'una investigació antiterrorista. Les investigacions s'haurien fet arran de la vaga del 8 de novembre del 2017 i del sabotatge de la línia R11 que DIF va denunciar i que la Guàrdia Civil va investigar. Marc Poyató.
Segons el digital, l'objectiu era intervenir comunicacions com ara WhatsApp o Telegram i s'hauria fet servir la tecnologia habitual, el sistema Citel, i també programari especial, un software similar a Pegasus, tot i que no s'especifica. Entre els telèfons espiats hi hauria el d'un regidor de la CUP a Cardedeu, el de Xavier Pellicer, quan era portaveu d'Alerta Solidària, i el de Joan Teran, membre de l'organització Endavant. A més, la directa també explica que agents de paisà van fer seguiments i que es van col·locar balises a vehicles particulars, un espionatge que hauria durat uns 2 anys.
Òmnium Cultural torna a demanar que s'invalidi l'aplicació del 25% d'hores en castellà a l'escola Turó del Drac de Canet de Mar. Al Maresme, des d'avui el centre ho ha de tornar a fer perquè fa uns dies el Tribunal Superior de Justícia va ordenar mantenir les mesures cautelars. L'entitat, però, ha presentat un recurs per tombar-ho, Laia Colomer.
A finals del curs passat, el Parlament i el Departament d'Educació van aprovar la nova llei i el decret que rebutja l'ús de percentatges a les escoles. El mateix Tribunal Superior de Justícia va reconèixer que amb aquesta nova normativa era impossible obligar més centres a fer un 25% de les hores en castellà i per això el departament va dir als que ja ho aplicaven que no calia que ho fessin aquest curs. Ara bé, fa uns dies el TSJ va ordenar a totes les escoles a mantenir el 25%. Una d'elles és la Turó del Drac de Canet de Mar. Avui mateix Òmnium Cultural ha presentat un recurs de reposició al TSJ en contra d'aquestes mesures cautelars. Assegura que el tribunal contradiu la normativa vigent i la seva pròpia jurisprudència i critica que no s'esperi que el Tribunal Constitucional aclareixi si la nova llei és legal o no.
D'avui, les persones més grans de 60 anys, els malalts crònics i les dones embarassades ja poden demanar hora per vacunar-se de la grip i de la quarta dosi del Covid. Ho han de fer a través de La Meva Salut, a citasalut.gencat.cat o directament al CAP. S'espera començar a vacunar-los dilluns que ve.
A diferència de les altres campanyes de vacunació del Covid, la de la quarta dosi per ara no es farà en vacunòdrom, sinó que serà als ambulatoris. Com que són els mateixos grups a qui habitualment ja se'ls ofereix la vacuna de la grip, s'aprofitarà per vacunar-los de les dues, una a cada braç. També es podrà vacunar el personal sanitari, perquè són persones amb risc de contagiar-ne, altres de molt risc. Per poder rebre la quarta dosi, cal esperar com a mínim 5 mesos després de l'última o d'haver-se contagiat tot plegat 2 setmanes després que comencés la vacunació contra la grip i contra el Covid a les residències de gent gran i pels més grans de 80 anys.
La prohibició de fumar a les platges de Barcelona ha estat un èxit aquest estiu. Segons dades de l'Ajuntament, només un 1% dels usuaris que s'hi estaven han incomplert la normativa. És una regulació que s'ha posat en marxa a totes les platges de la ciutat per primera vegada aquest estiu. Maria Costa.
L'any passat es va fer una prova pilota a 4 espais de la ciutat i l'èxit d'aquest estiu ha confirmat que la prohibició es mantindrà de forma permanent. Aquests mesos només han fumat a les platges un 1% i no s'ha hagut de posar cap multa més enllà d'actuacions de sensibilització. Segons el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, els usuaris s'hi han posat tots de cara.
Estem molt satisfets. En general, sempre que hem parlat, tothom és molt educat, ha sigut tothom molt respectuós, pràcticament la majoria apaguen la cigarreta o se'n van fins al passeig i per tant ens hem quedat en aquest punt que considerem que era l'apropiat. Podem pensar que en un futur doncs, podria ser possible que calgués sancionar. De moment no estem en aquest punt, eh?
Les platges han recuperat l'afluència de la prepandèmia amb 5 milions d'usuaris i pel que fa a la presència de gossos, n'hi ha hagut 14.000 a la platja de Llevant. Gairebé 3 de cada 10 eren de poblacions de fora de l'àrea metropolitana.
Més coses. La policia busca un grup de lladres que aquesta matinada ha saltat una casa de Creixell al Tarragonès per endur-se plantes de marihuana pel Prats.
Segons els Mossos, en aquesta casa situada a prop de la urbanització, al Racó del César, hi havia un centenar de plantes. Tot i això, els encaputxats, que segons la policia eren entre 2 i 3 persones, han acabat marxant amb les mans buides. Durant la intrusió, els sospitosos han lligat de mans i han agredit la persona que hi havia a l'interior. Els Mossos hi han anat avisats per la policia local i han obert una investigació per identificar-los.
Els Mossos també han detingut els dos responsables d'una altra plantació d'un miler de plantes de marihuana a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental.
La policia també va desmantellar la plantació que estava dins d'una casa. Tot plegat va ser a finals de la setmana passada. Ja feia dies que els Mossos sospitaven que hi podia haver un cultiu interior amb la llum punxada i ho van acabar de confirmar els tècnics de l'empresa elèctrica. Durant l'entrada, la policia va confiscar uns 2.000 euros en efectiu, una màquina de comptar bitllets i material per pesar i envasar la droga. Els detinguts són 2 homes de 39 anys que ja han quedat en llibertat investigats per un delicte contra la salut pública.
I els Mossos continuen buscant el sospitós d'haver matat un home a les Borges Blanques d'un cop de matxet.
La policia ja el té identificat i treballa per poder-lo detenir com més aviat millor. L'agressió mortal va passar ahir a la tarda a l'Avinguda Sardana de la capital de les Garrigues durant una baralla entre dos homes. El SEM va atendre la víctima i la va portar a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va acabar morint per la gravetat de les ferides. Aquest és el segon crim del cap de setmana després que un home morís apunyalat a Sant Adrià de Besòs dissabte a la matinada.
El nou Super 3, ara amb el nom SX3, ja està en marxa. S'ha estrenat avui a les 6 del matí. De 30 anys, el Super 3 es va convertir en tot un èxit pels continguts que oferia a infants i adolescents, la majoria sèries d'animació. Els últims anys havia perdut pistonada i tocava renovar-se o morir. Ara reneix amb una nova imatge amb què vol recuperar el públic adolescent, Bàrbara Padilla.
Aquest matí al Monarracú, la cap d'infantils de TV3, Laia Cervera, ha explicat que un dels factors que ha influït en la pèrdua d'audiència del Super 3 és la gran oferta que hi ha a les plataformes digitals.
Les formes de consum, sí, que han canviat, és evident. Una altra és el tipus de competència. Ja no competeixes amb televisions, ara competeixes amb tot el món gairebé, amb generadors de contingut que són universals, i per un altre hi ha això, hi ha aquest canvi de motivacions o de que fa que un contingut, per exemple, originàriament la família del Super 3 atreia fins als 10-11 anys i últimament es quedava als 7-8.
El nou SX3 inclou el projecte Beta, que ha dut a terme el director de Gest Music, Tinent Rovira. Uns personatges de ficció que, segons expliquen Rovira, amaguen personatges reals al darrere.
Ens vam presentar amb un concurs per fer una ficció, que és una part molt petita, esperem que sigui important, però és molt petita, d'aquest nou Super 3. I això es diu, s'ha acabat dient Projecte Beta, i té una part de ficció i té una part de no ficció.
La cançó del nou Super 3 és del cantant i compositor de la Casa Azul, Guille Milky Way. Es diu Creu-me.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
4 minuts i arribarem a 2:15. El Barça afronta una setmana decisiva. Dimecres juga les seves opcions a la Champions, al Camp Nou contra l'Inter, i diumenge visita el Bernabéu en el primer clàssic de la temporada, tot plegat després de mantenir el liderat a la Lliga gràcies, Xavi, a la victòria d'ahir contra el Celta.
Exacte, victòria amb patiment i merescuda, però victòria al cap i a la fi que li permet continuar primer empatat a punts amb el Real Madrid. Els 3 punts són la part positiva, la negativa, que el Barça acumula 3 partits lluny del rendiment que va oferir abans de l'aturada de seleccions.
Bon desmarcatge de Gavi des de la segona línia, la centrada, el rebuig, la rematada de Pedri, gol!
Gol! Metrònom del Barça, que si a sobre fa gols es pot convertir en breu en un dels millors jugadors del planeta Terra.
Daniel López, bon dia.
Què tal, Xavi? Bon dia.
Pedri va fer el gol de la victòria i Ter Stegen va evitar el de l'empat del Celta en diverses ocasions, a més a més.
Sí, victòria molt patida després d'una bona primera part i un final inquietant d'un Barça superadíssim per un Celta que va mereixer sortir del Camp Nou com a mínim amb un empat i potser fins i tot amb alguna cosa més. En tot cas, un triomf que serveix al Barça per mantenir-se líder a la Lliga, a la classificació, gràcies al gol de Pedri, aprofitant una errada en el rebuig d'Unai Núñez. Xavi, per un costat, admetia no estar satisfet perquè no tot és el resultat, però sí que va voler trobar aspectes positius a la victòria.
Molt bé la primera part, que ha sigut molt bona, o almenys he tingut jo aquesta sensació al arribar al descans de que podíem haver fet ja el 2-0 i canviava totalment el partit, no? No ha estat així, no hem sortit massa bé, tot i dominar estones a la segona part, però no hem generat massa, s'han anat creixent i bé, doncs és el partit, no? El punt positiu, doncs, que no tornem a no encaixar, que sí que hem concedit potser els últims minuts massa. També guanyant patint, doncs és una virtut també, no? I en el moment que no estàs tan fi, doncs has de patir i no sóc gens resultadista, gens. M'agrada, doncs, a partir del joc, jugar, i per això no estic satisfet. Sobretot a la segona part, a la primera sí.
Xavi detecta un problema especialment a les segones parts, degut a la fatiga, als viatges, als molts partits que està jugant l'equip, etc. I per part del Celta, Iago Aspas deia que havien merescut fins i tot la victòria.
Bueno, si te soy sincero, el empate se me queda corto. Hemos tenido una gran segunda parte con 4 o 5 o 6 ocasiones muy, muy claras. Y bueno, si no metes en el Camp Nou, lo normal es que pierdas, porque ellos son un gran equipo.
El Barça té 22 punts, els mateixos que el Madrid. Els dos equips s'han deixat només un empat, així que el clàssic diumenge que ve arribarà amb màxima igualtat.
Això és el que diuen les matemàtiques. El cert és que les sensacions no són del tot bones abans de rebre l'Inter en aquest decisiu partit de dimecres.
Sí, d'entrada Xavi ha de recuperar l'equip a nivell físic i de sensacions, perquè ahir l'entrenador del Barça va deixar una frase, un titular, que no pot explicar millor quin és l'estat actual de l'equip.
Un momento que vuelas, ¿no? Hace 3 semanas volábamos y ahora no. Pues bueno, también hay que sacarlos, ¿no? Y hay que competir, hay que estar bien en defensa y el portero tiene que pararlas y las para. Hay que sacar estos partidos muchas veces sin jugar nada bien, sobre todo en la segunda parte. Cosas positivas, seguro. Y negativas también, y a mejorar muchísimas, ¿no? De cara a los próximos partidos, que nos va mucho.
L'equip abans volava i ara no. I per guanyar l'Inter i a sobre mirada fer-ho de més d'un gol, caldrà tornar a volar. Avui l'equip s'ha entrenat, Ter Stegen ho ha fet a banda. Recordem que ahir es va fer un cop a l'esquena i avui no ha volgut forçar, no cal encendre cap alarma de cara a dimecres, i amb la presència d'alguns jugadors del filial, Marc Casador, Xadi Riat, Rosanes i Fabio, i demà ja dia de prèvia amb entrenaments dels dos equips i rodes de premsa. El Barça farà el seu entrenament a la Ciutat Esportiva a les 6, prèviament a 4:45 parlarà Xavi al costat d'un jugador. L'Inter prendrà contacte amb el Camp Nou amb un entrenament previ al partit i amb roda de premsa a les 7 del tècnic Simone Inzaghi i un jugador interista. Tornem a Xavi, que va referir-se el partit contra l'Inter i va admetre que jugant com a la segona part serà molt complicat guanyar.
No, como la segunda parte, muy difícil, como la primera sí. Hemos estado muy bien en la intensidad, en la recuperación, verticales, dinámicos, circulación alta, pues hay que mantener este nivel, ¿no? Circunstancias, a veces pasa, ¿no? Nos desconcentramos, en Champions no podemos conceder nada, ¿no? Y hoy hemos tenido al final la fortuna de que no hemos encajado y de tener un gran portero, pero hay que mejorar, está claro, hay que ser autocrítico.
Situació a nivell de lesionats per dimecres, el que dèiem de Ter Stegen, les molèsties a l'esquena, però per ara no ens hem d'alarmar gens ni mica. En defensa no hi haurà retorns, es mantenen de baixa Koundé, Christensen, Bellerín i per descomptat Araujo. A Memphis tampoc se l'espera i caldrà esperar demà per saber si Kessié pot entrar a la convocatòria. Una altra cosa serà ja el que passi de cara al clàssic, un partit en què ja podria tornar Koundé. Però per l'Inter la situació en defensa no està en precari perquè la plantilla és àmplia, però sí que continua havent-hi moltes baixes importants.
I el que ja tenim, Dami, és l'àrbitre.
Si hem sabut l'àrbitre del partit, es tracta del polonès Simon Marciniak. 4 partits dirigits al Barça amb mal bagatge, una victòria 5-1 contra l'Olímpic de Lió als vuitens de la Champions 2018-2019, un empat contra l'Inter 1-1 mesos abans de la lligueta d'aquella mateixa temporada i dues derrotes molt doloroses, les dues de la mateixa temporada, les dues històriques, el 4-0 de París, posteriorment remuntat, i el 3-0 de Turí el 2017. Com a mínim, sabem, Xavi, que es podrà comunicar amb Robert Lewandowski, en polonès. L'àrbitre de Barça serà el també polonès Tomasz Kwiatkowski. Més enllà d'això, el que sobta és que Paul Van Boekel, l'àrbitre de VAR, protagonista de l'escàndol arbitral de l'altre dia, el Josep Meazza, i que lluny de rebre qualsevol tipus de suspensió va continuar dirigint més partits, es va encarregar del VAR al Roma Betis d'Europa League, doncs bé, Van Boekel ha estat designat, atenció, pel VAR del Victoria Pilsen Bayern de Munic. Així que Van Boekel està on fire, xiulant un partit rere l'altre i, sens dubte, premiat per la UEFA, que si no considerés que està fent bé les coses, doncs està clar que no li donaria tants partits.
Llàstima que això ho hem sabut avui mateix i que ahir no se sabia, perquè ahir va parlar per primer cop el president del Barça, Joan Laporta, es va referir al que va succeir dimarts de la setmana passada en aquell Inter-Barça i ja va ser prou contundent, ara el sentirem, però és que si a més hem tingut aquesta dada, no, de Van Boekel, doncs potser hagués sigut encara una mica més enllà, hagués anat una mica més enllà.
Tots ens hem emprenyat molt perquè l'arbitratge que vam patir a Milán contra l'Inter és vergonyós. Jo ho vaig fer saber a UEFA i bé, ho hem deixat aquí perquè va ser tan evident. Jo crec que era un escàndol tan gran que no només l'àrbit no ho veiés, que mira, això pot passar, però que el de la sala no l'obligués a veure-ho allà al bar, veritablement jo crec que va ser vergonyós.
Enhorabona als premiats. Més enllà de la part esportiva, Dami, diversos socis van queixar-se ahir de problemes per accedir al Camp Nou.
Sí, ahir es va produir una situació de caos als accessos del Camp Nou que va impedir que molts socis poguessin entrar a l'estadi amb normalitat i que poguessin veure els primers minuts del partit. Alguns es van perdre fins i tot la primera part. Dilluns 3 d'octubre, el club va enviar un missatge SMS a tots els socis en què especificava que pel partit d'ahir contra el Celta només valia l'abonament de la temporada 2022-2023 per poder entrar. El missatge en concret deia: Barça-Celta de Vigo, 9 d'octubre, imprescindible l'abonament temporada 2022-2023 per poder accedir a l'Spotify Camp Nou. El motiu que el club hagi avançat aquesta decisió és justament l'avançament de les obres de l'Espai Barça amb l'enderrocament de part de la tercera graderia del Gol Sud. Què va passar ahir? Doncs que alguns socis van presentar-se amb el carnet de la temporada passada i, evidentment, no van poder passar. Per què es van presentar amb el carnet de la temporada passada si les instruccions del club eren tan clares i específiques? Doncs, segons expliquen socis afectats, asseguren que no han rebut el carnet d'aquesta temporada. A més, diuen que el club els assegurava que no passava res si anaven amb el de la temporada passada. En definitiva, un embolic que va provocar que aquests socis haguessin de passar per la OAB, fer molta cua i que s'esprengués nota de les dades perquè dimecres contra l'Inter puguin disposar del carnet actual. I és que avui el club ha tornat a enviar un SMS als socis, un SMS que diu: Barça Inter, 12 d'octubre, recorda, si vens a l'Spotify Camp Nou, imprescindible l'abonament 2022-2023. Imprescindible, en aquest cas, ja en majúscula. Per tant, qui no porti el carnet d'aquesta temporada no podrà accedir al Camp Nou dimecres per veure aquest partit, Barça-Inter.
Una cosa més, Dami, avui hem sabut que el Barça ja ha notificat avui el nou cap de seguretat del club.
Sí, i serà el dia 13 quan Xavier Porcuna s'incorporarà al club com a director de seguretat i d'accessos i mobilitat. Xavier Porcuna ha estat responsable de la comissaria superior de coordinació central dels Mossos d'Esquadra i, com diem, s'incorpora al Barça aquest dijous dia 13, el dia després del Barça-Inter.
Dami, gràcies.
Gràcies, fins ara.
Ara, fa uns minuts, sentíem la queixa de Laporta per l'arbitratge dimarts passat a Milà, paraules que li vam poder escoltar durant l'assemblea de socis compromissaris. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Una assemblea marcada per la poca participació, per l'aprovació dels comptes i també per l'anunci del traspàs de Griezmann a l'Atlètic de Madrid.
Sí, els socis compromissaris van aprovar els comptes de la temporada 21-22, el pressupost de l'actual i, per àmplia majoria, també l'activació de les tres palanques executades fins ara, la venda del 10 i 15% dels drets televisius al fons Sixth Street i el 49% de Barça Estudios venut a l'empresa Orfeus. Laporta valorava així la feina feta fins ara.
Ha costat molt arribar fins aquí. S'ha hagut de treballar molt, s'ha patit molt. Si bé podem dir amb orgull que entre tots i totes hem salvat el club, també val a dir que fins que no estigui consolidat no podrem dir que el club doncs ja està arreglat.
El president va insistir també en la necessitat de rebaixar la massa salarial, que actualment s'enfila fins als 656 milions i que la temporada 24-25 s'ha de situar, com a molt, en el llindar dels 500. Laporta va lamentar que els esforços que s'han fet amb alguns futbolistes, com Piqué o Busquets, no hagin donat els fruits esperats.
Per fer-ho res i curt, són contractes signats i que difícilment doncs, tenen incentius als jugadors doncs, per rebaixar el seu salari. Ho hem intentat amb diversos jugadors i bé, al principi doncs això no només no ha sortit, sinó doncs que hem hagut d'avalar els 10 milions últims que faltaven, doncs si s'haguessin produït algunes rebaixes a alguns jugadors no s'hauria haver de fet aquest aval que vam haver de fer, no? Però vaja, això ho acceptem amb esportivitat.
I en la mateixa línia es va expressar el director de futbol Mateu Alemany. Creu que hi ha un 25% de salaris a la plantilla que són fora de mercat i que a partir d'ara s'ha de primar aquest concepte.
Meritocràcia. És que se guanya, cobra, és que no se guanya, no ha de cobrar. Això és fonamental, perquè els nostres jugadors joves tenen dret a tenir grans salaris i demostren, com estan demostrant, la qualitat que tenen. Un equilibri intent perquè els vestidors no se poden gestionar si un jugador té el sentiment que ell rendeix 10 i cobra 1 i l'altre que rendeix 1 cobra 10. Això no és possible i estem treballant a tota pastilla per aconseguir aquest objectiu.
I sobre Griezmann, Laporta també va confirmar l'acord amb l'Atlético pel seu traspàs definitiu i en va donar algun detall més.
En realitat són 20 milions fixos, més 4 variables si l'Atlètic de Madrid aconsegueix una sèrie de fites que són força assumibles, entre elles que es classifiqui per Champions o que passi dels grups de la Champions, però també val aquí que si ells venessin al Griezmann, la diferència que ens queda per cobrar fins a 40 també ens la pagarien.
I amb aquesta declaració, per cert, el Barça dona per tancada la carpeta Griezmann, o sigui que el club ja ho ha confirmat per boca del seu president i consideren que no cal fer-ne ni comunicat ni res més. Tot el contrari que l'Atlético, que de fet fa només uns instants acaba d'informar a través de les seves xarxes socials que el futbolista francès ja ha signat el seu nou contracte amb l'Atlético, que el vincularà amb el club fins al 2026. Més enllà de jugadors i de calés, el Barça també va confirmar allò que al seu dia ja va insinuar parlar aquí, la porta en una entrevista a RAC1, que Spotify tindrà una versió en català aquest mes d'octubre i amb avantatges exclusius pels socis.
Més enllà del Barça, la jornada d'ahir, tornem a la Lliga, també ens deixa l'empat de l'Espanyol al camp del Cádiz. Edu de Batlle, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
Un punt que permet als blanquiblaus mantenir-se fora de la zona del descens.
Sí, no saps ben bé com prendre-te'l aquest punt, perquè el partit va tenir de tot. Una primera part nefasta de l'Espanyol, nova errada a la porteria inclosa, segon temps magnífic, els millors minuts blanquiblaus de la temporada, i el tram final, els últims 10 minuts per treure aigua de la barca. En definitiva, un partit que podria haver caigut cap a qualsevol dels dos costats i que va acabar repartint un punt a cadascú. Noms propis, en positiu, Joselu, autor dels dos gols de l'Espanyol, ja en porta 6, màxim anotador estatal de la Lliga, empatat amb Borja Iglesias. En negatiu, el porter Lecom, l'escollit per Diego Martínez sota els pals després de les últimes errades d'Álvaro Fernández. El francès també va espifiar-la en una mala sortida que va propiciar l'1-0 del Cádiz. Els companys, l'equip, l'Espanyol, està aguantant estoicament errada rere errada a la porteria. Continuen, però, abanderant un missatge d'unitat. Sergi Gómez.
Penso que som un equip madur per afrontar diferents situacions i això és la mostra un cop més de que bueno, ens ha tocat viure això, que evidentment tenim dos grans porters, però que puntualment hem tingut aquest tipus d'accions, però estic convençut de que tenim, repeteixo, dos grans porters i de que això anirà endavant segur.
I el golejador Joselu parla del seu bon moment.
Contento porque, bueno, sirve para que el equipo sume. Está claro que uno siempre quiere sumar de tres en tres y lo de hoy, bueno, hemos trabajado toda la segunda parte para eso, pero bueno, no ha podido ser. Tenemos un grandísimo grupo y seguramente la semana que viene conseguiremos los primeros tres puntos en casa.
Doncs la setmana que viene, que diu Joselu, serà aquest diumenge, el pròxim partit de l'Espanyol a casa contra el Valladolid just després del clàssic, pendents de Darder, que ahir es va retirar abans d'hora amb molèsties.
Un victòria del Barça, empat de l'Espanyol, i també es van jugar ahir el Valladolid 0, Betis 0 i el Real Societat 1, Villarreal 0. Aquesta nit es tanca la jornada amb l'Elx Mallorca de les 9. A falta d'aquest partit, el Barça és líder, empatat a 22 punts amb el Madrid. L'Atlètic Club continua tercer, ara però amb 17 punts, és a dir, 5 dels líders, i l'Atlètic de Madrid en té 16, entrant doncs en zona Champions, però empatat amb el Betis i la Real Societat. Pel que fa als catalans, el Girona cau a la 14a posició amb 7 punts, un més que l'Espanyol, que és 17è, ara ho dèiem, marcant la salvació, això sí, amb els mateixos punts que el Sevilla, que entra en zona de descens. També hi són el Cádiz, amb 5 punts, i l'Elx, que juga avui, i de moment només té un punt. Repassem a continuació què ens deixa la jornada en clau internacional i comencem per una mala notícia. L'adeu prematur del món del futbol d'un futbolista del Brighton. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia. Enoch Mwepu s'ha de retirar del futbol amb només 24 anys per problemes cardíacs. El Brighton ho ha confirmat. El jugador de Zàmbia ha de dir adeu al futbol després del diagnòstic que desvela una afecció cardíaca hereditària. Segons el comunicat del club, la seva afecció podria empitjorar en cas de continuar jugant a un alt nivell. El jugador de Zàmbia va començar a tenir problemes durant un vol per unir-se a la seva selecció durant una aturada internacional i després d'un període a un hospital de Mali va tornar a Brighton per sotmetre's a més proves que han determinat que la malaltia de Mwepus és hereditària. I una enquesta del sindicat de futbolistes ha posat sobre la taula que el 5% dels jugadors de la Premier i de l'English Football League han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva carrera. A més, un 10% dels enquestats els han fet bullying i un 20% ha tingut ansietat. Tot plegat avui, que és el Dia Mundial de la Salut Mental.
I precisament avui, que se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una qüestió que ens afecta a tots i a qualsevol etapa de les nostres vides, els centres ITA, especialistes en salut mental, porten més de 20 anys tractant tot tipus de pacients amb trastorns alimentaris, trastorns de conducta, ansietat, depressió, etc. Posa't en mans dels millors professionals. Truca al telèfon gratuït 900 500 535 o entra a itasalutmental.com. Va, Gemma, tornem a la Premier. Ara ens centrem en el vessant esportiu, on l'Arsenal continua líder.
Sí, va guanyar el Liverpool 3-2 i segueix líder a Anglaterra un punt per sobre del City. Arteta tenia ganes de felicitar tothom.
Just thank you so much to the boys and...
Moltes gràcies als nois i als nostres seguidors per viure una tarda com aquesta, per la nostra professió i per haver-nos situat al lloc on som. Em va agradar molt, sobretot per la manera de guanyar.
Especially the way we won.
A la Bundesliga, el sorprenent Unió de Berlín és encara més líder després de guanyar l'Stuttgart, 2 punts per sobre el Friburg i a 4 del Bayern i el Borussia Dortmund. Els berlinesos han aprofitat, doncs, les ensopegades dels seus perseguidors. A Itàlia, l'Inter va guanyar 1-2 dissabte al Sassuolo amb 2 gols de Dinzeko i ocupa la 7a posició. La Sèrie A continua encapçalada per l'imparable Napoli i la 2a i 3a posició és per l'Atalanta i l'Udinese, que dissabte van signar un empat a 1. Aquest cap de setmana també hem viscut el debut d'Umtiti amb el Lecce i va arribar cedit pel Barça finals d'agost. Umtiti va ser titular i no va poder evitar la derrota del seu equip davant la Roma per 2-1. De fet, va ser Dybala qui va marcar de penal per la Roma, però xutant aquest penal es va lesionar. Ara perilla el Mundial pel davanter argentí. I a França, el PSG continua dominant la classificació, però el Lorient és qui està posant la salsa a aquesta lliga. Ha sumat la 6a victòria, un equip que normalment ocupa posicions de la part baixa de la taula, però que aquesta jornada ha guanyat a domicili el Brest per 1-2 i és a només un punt del PSG, que ve d'empatar 2 partits consecutius. Un PSG que pensa ja en la Champions. Messi, per cert, no jugarà demà contra el Benfica a la màxima competició europea.
30 segons i seran 3:45, ara la resta del futbol.
Avui també es tanca la 9a jornada 2a amb l'Eibar Mirandés, que començarà a les 9. Continua liderant, per cert, l'Alavés, que té un punt més que les Palmes de Pimi, l'Andorra, que va empatar 0 al camp del Màlaga 7è, però empatat amb Sporting, Burgos i Albacete, que són ja en zona de play-off. D'altra banda, la Federació Catalana de Futbol ha convocat per demà i amb caràcter d'urgència una reunió de la Junta Directiva per valorar les accions a emprendre després que el mitjà Voz Populi hagi informat que el candidat a la presidència de la Catalana, Juan José Isern, hauria intentat influir sobre el Tribunal Català de l'Esport perquè ordenés repetir les passades eleccions celebrades el 22 de maig. I a l'Espanyol avui també ens fem ressò d'una entrevista d'un vicepresident de Rubiales, Rafael de Lamont, que nega al Diario de Navarra que el seleccionador espanyol Jorge Vilda entri a les habitacions de les jugadores. Insisteix que protesten per alguna cosa que no saben i que això ho mouen tot entre 2 o 3. I tot plegat el dia que hem sabut que el propietari del PSG, Nasser Al-Khelaifi, ha comprat el 21% de les accions de l'Sporting de Braga. Aquesta compra equival a 260.000 accions del club portuguès.
Els teus encara són petits masses, però ja arribarà ja. A tots ens preocupa que els nostres fills surtin de nit amb el cotxe. Línia Directa té la solució, que és contractar la seva assegurança de cotxe amb assistència nocturna a joves menors de 26 anys en cas d'indisposició i amb taxi de tornada i recollida de vehicle. Canvia't a Línia Directa i emporta't una rebaixa de fins a 150 euros en l'assegurança de cotxe. Vine directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directe.
RAC 1.
Tio, has vist això dels NFTs? Sé que et mola un bon quadre a la paret, però ara el futur és digital. A Fundació Telefònica t'ajudem a ser digital. Vine a 42 Barcelona, al nostre campus de programació gratuït, sense límit d'edat i amb feina assegurada. Una iniciativa de Fundació Telefònica, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona on aprendre Big Data, ciberseguretat i intel·ligència artificial. Inscriu-te a 42barcelona.com. Saps que els de l'Amoritz han reunit una quantitat bestial de persones per abatre un rècord bestial?
El rècord de més persones que es diuen Moritz?
No.
El de més persones abraçant un camió de Moritz 7?
No.
El de més persones cridant alhora Moritz 7?
Quasi. El rècord del tas de cervesa més gran de tots. Un rècord tan bestial com el sabor de la Moritz 7.
Doncs si és tan bestial, l'haurem de tastar.
Moritz 7. Un sabor bestial.
Vols estalviar amb les supergangues diàries de Carrefour? Ara tens la malla de 5 quilos de patata rentada Carrefour Origen Espanya a només 68 cèntims al quilo. Fins a l'11 d'octubre a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Ponés. Vàlid a la Península i les Balears. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
A 3:45, en bàsquet, l'Espart Unigirona ja és a Fontejau i demà mateix marxarà cap a França per jugar el primer partit de classificació de l'Eurolliga, tot plegat després d'arribar aquesta matinada a la Vitòria, on ahir es va proclamar campió de la Supercopa Femenina. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Avui Bernat Canut els ha donat festa, però demà a 6:45 l'equip torna a agafar la bossa per marxar fins a Villeneuve d'Ascq, tocant amb la frontera de Bèlgica, on dimecres s'enfronta l'equip francès en l'anada de l'eliminatòria de classificació per jugar a l'Eurolliga. La tornada serà 7 dies més tard a Fontajau. I d'aquests dos partits dependrà si l'equip de Bernat Canut juga la primera o bé la segona competició europea, és a dir, l'Eurocup. El que sí que és segur és que el Girona afrontarà el primer gran repte de la temporada havent guanyat la Supercopa i a Vitòria contra el València, a qui per cert ja va guanyar dimecres passat en l'estrena a la Lliga. Shane Murphy, que va arribar fa un parell de setmanes, va ser la màxima anotadora del partit amb 15 punts, mentre que Rebecca Garner en va anotar 13, va ser clau al tram final i de retruc es va endur l'MVP del partit. És el primer títol de l'era Bernat Canut a Girona i el tècnic urgellenc va acabar molt content amb el seu equip, sobretot amb com es van repartir el protagonisme.
Crec que l'equip ha sigut creient, pensant que no només aquesta final la guanyaria de Rebecca, sinó que necessitaríem tot l'equip. Crec que el moment que hem jugat amb 2-4, que hem jugat amb dos bases, doncs hem tornat a girar el partit i ho hem tornat a ficar a la nostra dinàmica. Crec que els últims 6 minuts han estat més nostres que de València.
Aquest matí el president de l'Únic, Cayetano Pérez, ja ha animat a tothom qui té dubtes sobre si fer-se abonat de l'equip a que ho faci, i ahir es fregava els ulls per haver guanyat aquest títol tenint en compte com ha gustat fer la plantilla aquesta pretemporada.
Sempre jugar contra València té aquesta competitivitat, no? I jo crec que ha sigut un títol maco de guanyar per tot el que hem patit aquest estiu i a l'inici de temporada, que ha sigut una mica complicat.
Per cert, pels qui s'ho pregunten, avui no hi haurà cap acte de celebració ni res a Girona, tothom amb els ulls posats ja amb aquesta prèvia de l'Eurolliga.
I Pedrol, més enllà de l'Uni, ahir també van guanyar el Barça i el Madrid a l'ACB, els blaugranes van apallissar, de fet, al Fuenlabrada, mentre que els blancs es van imposar a l'Unicaja.
Sí, el partit del Barça no va tenir més història, més enllà que va servir per treure's l'espina de la derrota de divendres contra l'Olympiacos en l'estrena a l'Eurolliga. Els deixares de Sikevicius es col·loquen quarts, ara amb dues victòries i una derrota a la Lliga, mentre que el Madrid continua invicta 3-3 després de guanyar de 5 a Màlaga amb 4 punts seguits de Sergi Llulla als últims segons. Per cert, dijous tenim el primer clàssic de la temporada al Palau Blaugrana a 8:45 del vespre i és el partit corresponent a la segona jornada de l'Eurolliga. Demà juguen el Joventut i el Baxi Manresa, a l'Eurocup i a la Champions, respectivament. Els de Carles Durant s'estrenen contra el Brescia a 8:45 del vespre i el Manresa també juga a casa, en aquest cas contra el Riga, a 9:00 PM.
I encara d'entre els noms a destacar del cap de setmana hi ha el de Max Verstappen. Era qüestió de temps, sabíem que seria ell, només faltava posar-hi data, i va ser ahir quan el neerlandès va sumar els punts que li faltaven per reeditar el títol de campió del món de Fórmula 1. Álvaro Demà, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Als seus 25 anys i amb 8 temporades d'experiència a la Fórmula 1, el que l'any 2015 va convertir-se en el debutant més jove de la història, va aconseguir ahir al circuit de Suzuka el seu segon campionat del món. Igual als dos títols d'Alberto Ascari, Jim Clark, Graham Hill, Emerson Fittipaldi, Mika Häkkinen i Fernando Alonso, iguala també les 32 victòries de Fernando Alonso a la Fórmula 1, un Verstappen que en aquestes temporades ha aconseguit 18 pole positions, 74 podis, 21 voltes ràpides i 1.923 punts i mig. Números que si Red Bull li dona monoplaces capaços de guanyar les properes temporades ampliarà segur. El títol d'ahir, com diem, segon consecutiu, el va aconseguir quan encara falten 4 grans premis per acabar la temporada, un desenllaç molt diferent del de l'any passat, on, recordem-ho, no es va assegurar el seu primer campionat del món fins la darrera volta de la darrera cursa de l'any, en una batalla èpica amb Lewis Hamilton a Abu Dhabi.
I ara anem per l'hoquei patins, perquè aquest matí hem sabut quins jugadors disputaran la Golden Cup a partir de dijous. Bases.
Un torneig internacional de màxim nivell que reunirà 4 seleccions masculines, a banda de Catalunya, França, Itàlia i Alemanya, i 5 de femenines, Catalunya, França, Itàlia, Alemanya i Suïssa, i que servirà per encetar la segona setmana catalana de l'esport que organitza la UFEC i la Secretaria General de l'Esport amb l'objectiu de fer visible internacionalment la potència de l'esport català. El masculí tindrà a un jugador del Barça, Marc Grau, 2 del Noia, Jordi Bargalló i Eloi Mitjans, 2 del Calafell, Martí Casas i Sergi Mires, Roc Pujades del Porto, Martí Serra de Liceu, Marc Julià del Reus, Joan Canyelles de Lleida i Guillem Raurell de l'Olot. Recordem que no poden disposar dels jugadors catalans que van al Mundial. Pel que fa al femení, 4 del Manlleu, Joana Comas, Nara López, Elisabet Gurri i Ona Castellví, les porteres Mariona Sorós de l'Igualada i Helena Saldanya del Vigues i Riells, Carla Font de Glòria del Palau, Paula Vilamala del Voltregà i Patrícia Miret de l'Igualada femení. Recordem que això també és possible ara perquè s'aturen les competicions domèstiques per l'inici del Mundial, que jugarà del 6 al 13 de novembre a San Juan, a l'Argentina.
I ara, atenció a això perquè és important, problemes de salut mental, posem-hi solució. Als centres ITA, especialistes en salut mental, ens ajuden a trobar-la.
Sabies que una de cada 4 persones pateix o patirà un trastorn de salut mental al llarg de la seva vida?
A ITA portem més de 20 anys tractant patologies com l'estrès, l'ansietat, la depressió i els trastorns alimentaris o de conducta. Comptem amb un equip multidisciplinar que pot ajudar-te. Més informació a itasaludmental.com.
7 minuts i seran les 3, una pausa i ara tornem.
RAC 1. Buscant oficina? Amb Loom, dissenyar la teva oficina perfecta és molt fàcil. Espais innovadors i 100% flexibles. Ideals per a models de feina híbrids. Descobreix els nous impressionants espais Loom a Plaça Catalunya i al 22 @. Entra a loom.es per saber-ne més. Repetim, loom.es.
Plaques solars, energia verda... Però amb qui fer-ho amb garanties?
Amb qui sempre has confiat.
Com?
Ara, Bonpreu Esclat Energia t'assessora i t'ho instal·la a la teva teulada.
Bonpreu Esclat Energia, també amb l'energia solar.
I tant! Autogestiona el teu consum al millor preu i col·labora amb un món més sostenible. Entra a bonpreuesclat.com/energia i estalvia.
Quan una assegurança et promet un preu molt baix per assegurar casa teva o el teu cotxe, no m'ho pensaria si fos per aquest cotxe.
Brum, brum.
O per una casa de nines. Per casa teva o el teu cotxe, tria AXA. Tria en qui confiar. I gaudeix d'una assegurança de qualitat per menys del que t'imagines. Tria AXA. Visita'ns a un dels nostres 7.000 punts de venda o entra a AXA.es.
Torna al Mundial de Rallycross al circuit de Barcelona-Catalunya amb cotxes capaços d'accelerar més ràpid que un Fórmula 1. Prova les novetats de les principals marques de vehicles elèctrics a la e-Mobility Experience. El 29 i 30 d'octubre sent tota l'adrenalina del Rallycross amb més espectacle i potència que mai. Entrades a circuitcat.com.
Llavors ja està tot instal·lat i funcionant? Doncs que ràpid.
Sí, tot llest i funcionant. Tens el panell, l'app, les càmeres, els sensors... I a més, l'equip té un sistema anti-inhibició perquè no es pugui bloquejar la connexió. I té manteniment inclòs de per vida. Així que res d'en surts. Però a banda de l'equip, des d'ara mateix nosaltres també som a l'altre costat per si fa falta.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
A BP ens agrada ser part del viatge de la teva vida, acompanyant-te i oferint-te justament allò que necessites cada vegada que fas una aturada en el camí. Per això, amb el programa Mi BP pots estalviar quan repostis i gaudir de molts més avantatges cada vegada que utilitzes la teva targeta Mi BP. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Consulta les condicions del programa a mibp.es.
Avança't a la nova llei de protecció animal i contracta l'assegurança obligatòria de la teva mascota per només 25 euros. Entra a Verti.es i no deixis per demà el que puguis estalviar avui.
Amb l'alarma de Movistar Prosegur, si et passa res, t'avisen abans de 29 segons i truquen per tu a la policia, si cal. Tarden menys que tu a decidir si agafes o no la jaqueta de mig temps. Aconsegueix l'alarma de Movistar Prosegur per només 14,90 euros al mes durant 3 mesos, contractant-la fins al 16 d'octubre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
Sorea cuida l'aigua i el medi ambient per contribuir al desenvolupament sostenible del planeta i vetllar pel seu benestar. Sorea dona suport a la cursa de RAC1 el 16 d'octubre a Sant Cugat, on habilitarà punts d'hidratació i oferirà consells per fer un ús responsable de l'aigua.
I mig i arribem a les 3. Obrim agenda cultural amb el Festival de Cinema de Sitges. El món de l'animació exhibeix múscula al certamen. El festival enforteix la seva aposta pel gènere amb una programació farcida de títols d'animació. Entre ells hi ha Unicorn Wars, d'Alberto Vázquez, que competeix a la secció oficial des de Sitges. Maria Cusó, bon dia.
Bon dia. Alberto Vázquez és un nom propi de l'animació espanyola. Dibuixant de còmics i guanyador de 3 Goyes, Vázquez porta a Sitges la que potser és una de les seves produccions més agosarades, Unicorn Wars, Guerra d'Unicorns, que enfronta en una sanguinària batalla ossos amorosos contra unicorns. La pel·lícula, farcida de matisos, és una faula sobre la naturalesa, l'ecologia i contra els totalitarismes. En parlava Vázquez.
La pel·lícula cuenta una història, una guerra externa, ¿no?, entre osos y unicornios, ¿no?, una guerra mitológica, un conflicto geopolítico y mitológico, pero la verdadera historia es una guerra interna entre dos personajes, los dos ositos mellizos por el amor de su madre, ¿no? Y cómo estas dos tramas se van entrelazando y cómo es la guerra interna y de alguna manera influye en la guerra externa.
Amb una estètica molt propera als contes de fades, Unicorn Wars veu de referents tan diferents com són Apocalipsi Now, Bambi i la Bíblia. La pel·lícula s'estrena divendres de la setmana que ve.
En teatral, temporada alta, estrena divendres al Canal de Salt La Gran Farsa. El muntatge explica el procés independentista en clau d'humor, tot i que se situa en un país imaginari. El seu director ha dit que s'assembla molt a una realitat concreta i que cadascú farà la seva pròpia interpretació. Girona, Bàrbara Julve, bon dia.
Bon dia. La idea va sorgir, segons l'autor del text, Santiago Fontdevila, per l'anuig que va causar-los una sentència relacionada amb el procés independentista català. A partir d'aquí van intentar explicar el que anomenen les costures del sistema judicial i polític que hi ha a Catalunya i també a l'Estat. Tot i això, el muntatge, tal com asseguren, té lloc en un país imaginari. Després del Canal de Salt, La Gran Farsa farà temporada a la Sala Beckett de Barcelona.
Acabem amb música. El Festival Solidari Mussol torna per tercer any aquest vespre a Barcelona i ho fa amb Ginestà.
I nosaltres aquell bar i la gent que sempre corre.
Dick Nederman. La Sala Apolo també acollirà la música de 31 Fam, Sara Roy, Pau Lobo i Kelly Saia. El festival vol donar visibilitat als joves que tenen càncer, Bàrbara.
El festival es farà a 8:45 del vespre. Els beneficis aniran destinats a Rock pels Xuclis, un projecte de música per joves amb càncer. És una de les campanyes de l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, creada per fer visible aquesta realitat.
I Sílvia Pérez Cruz s'ha endut el Premi de les Músiques Actuals que cada any dona el Ministeri de Cultura.
Ciudad esmeralda verde que te quiero ver.
El jurat li ha donat per la qualitat creativa i interpretativa de la seva carrera.
La cantant gironina va començar en el món de la música amb només 4 anys i el 2004 va fundar el grup Les Migues, però l'èxit li va arribar al 2012 com a solista, quan va aconseguir el disc d'or amb l'àlbum 11 de novembre. El 2020 va publicar el seu últim disc, Farsa, Género Impossible. El guardó és de 30.000 euros.